Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 1995, el segle passat, i que seguim fent aquesta temporada, com tots sabeu, en podcast a través de VilaWeb. Els dijous podeu començar a descarregar-vos-el i a través també de més de 150 emissores de ràdio de tot el país. Per cert, hem de donar la benvinguda a Ona Mediterrània de Mallorca, una nova emissora que ha arrencat la seva programació aquesta setmana i que ens fa molt feliços que hagi tingut en compte l'Internauta. Salutacions, doncs, als nous oients mallorquins. Amb nosaltres el Joan Jofre, com cada setmana, que porta una cosa, una andròmina indescriptible. Bé, ja ens explicaràs després
però,
què és això.
Hem de tenir en compte que aquesta setmana s'acosta Reis. Va, la gent necessita regals.
Molt bé, molt bé. Doncs això, d'una andròmina indescriptible que després explicarem. El Martí Crespo, què tal, Martí?
Bé, jo sense andròmines.
A l'altra banda dels vidres, el Jordi Carreño, com sempre. I amb nosaltres tenim en David Urbano, director de serveis mòbils de La Caixa. David, què tal?
Molt bé, bona tarda i moltes gràcies per convidar-nos a aquest espai.
I ara, encantats. Aquesta setmana La Caixa ha anunciat una operació de desplegament de tecnologia NFC, que és allò de que la gent diu pagues sense tocar.
El pagament contactless, que es diu.
Exacte. Sí. Que és la més gran que s'ha fet a Europa.
Sí, això mateix. El que vàrem anunciar la setmana passada va ser l'acord que tenim amb els tres operadors mòbils, els tres principals operadors mòbils aquí a Espanya, que són Telefònica, Orange i Vodafone, per lo que seria el pagament NFC, sense... el pagament sense contacte a través del mòbil.
Molt bé, doncs d'això, de com pagar sense contacte i de mil coses, perquè evidentment el tema de mòbil sempre dona per molt, com heu vist aquesta temporada. Portem una temporada plena d'aplicacions mòbils, és la moda. Com que això dona per molt, parlarem de tot plegat en aquesta emissió de l'Internauta.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Anem a les coses dels mòbils, doncs, però sempre, com cada setmana, el Martí Crespo ens situa primer en el tema que tractarem.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs bé, una mica ja ens hem situat, però hi aprofundim una mica. Els organitzadors del Mobile World Congress estaven entestats enguany a demostrar les virtuts i utilitats de la tecnologia NFC, que segons el TermCat anem de dir comunicació de camp proper, un
com?
Sistema comunicació de camp proper. És la traducció en anglès de la sigla NFC.
I un router és un encaminador.
Ja i és un encaminador. Bé, quedem-nos amb NFC, doncs. Un sistema compatible amb els telèfons d'última generació que permet d'intercanviar informació, com dèiem, per ràdio entre dispositius solament acostant-los. Això significa, per exemple, doncs, que els usuaris poden utilitzar el mòbil com a moneda virtual per fer pagaments o com a document d'identificació personal. Dues possibilitats que els assistents al mobile doncs, van poder experimentar aleshores, o sigui, fa gairebé un any, en uns quants espais de Barcelona. La voluntat final d'aquella experiència doncs, era veure fins on arriben o fins quines possibilitats s'obrien amb aquest projecte d'estàndards sense fils. Quasi un any després d'aquella prova, la Caixa acaba de presentar el principal llançament comercial a Europa d'aquesta tecnologia de pagament amb mòbils. L'entitat ha creat el sistema de pagament per mòbil amb l'objectiu d'oferir un servei còmode i de fàcil ús als clients, i és que amb una sola aplicació, de fet, doncs poden tenir totes les targetes i totes les garanties de seguretat en l'emmagatzematge de les dades i la realització de transaccions. El nou sistema de pagament mòbil, que es posarà en marxa, no sé, entre gener i febrer, suposo coincidint també amb el Mobile 2014, té el suport, com dèiem, de les tres grans operadores al mercat, Orange, Telefònica i Vodafone, a més de Visa Europa, i tindrà capacitat per arribar al 80% del mercat, segons que informa la Caixa.
Molt bé, a veure si ho entenem. Això és, seguim pagant amb la targeta, però no necessitem la targeta, és això?
A veure, seguim necessitant la targeta. L'únic és que en lloc de tenir una targeta física o de plàstic, la tenim a dintre del mòbil. I quan diem a dintre del mòbil, exactament està a dintre de SIM del mòbil. O sigui, per això la caixa ja té un acord amb els operadors. Per què? Perquè en aquests moments, si tu vols oferir un servei als teus clients amb totes les garanties de seguretat, que t'ofereix una targeta de plàstic, una targeta AMV amb xip, has de descarregar aquesta targeta virtual al mòbil, però a un lloc segur del mòbil. O sigui, no serveix descarregar-lo a la memòria del mòbil, sinó que l'has de descarregar al lloc segur del mòbil. I en aquests moments, els llocs segurs dels mòbils són el xip embegut o la targeta SIM de l'operador. Nosaltres hem arribat a un acord amb els operadors perquè la nostra targeta estigui a targeta SIM de l'operador. Uh-huh. I en definitiva el que faran els nostres clients és, pues, d'una forma molt senzilla i molt ràpida, és aniran al nostre home banking a través de la web o a través d'un iPad o a través d'un telèfon, sol·licitaran una targeta, diran que la volen al mòbil, xequejarem en aquell moment si aquell mòbil permet que li descarreguem aquesta targeta, perquè ha de ser un mòbil NFC i ha de tenir una SIM NFC, i si aquell telèfon té aquestes característiques, li descarregarem aquesta targeta. Això es farà en qüestió de 2-3 minuts com a màxim, i aquell client podrà utilitzar aquella targeta virtual que tindrà el seu mòbil en qualsevol dels comerços que tinguin un lector, un TPB, contactless, o en qualsevol dels nostres caixers, que també són contactless.
Sí, perquè ens entenguem, jo compro una cosa, a més n'hi ha un lío de preus, no? O sigui, si és menys de 20 o si és més de 20, sí, és diferent. Però bé, imaginem que jo compro una cosa de menys de 20 euros i simplement amb el, no necessitaré ni treure cap targeta, a costa del mòbil...
Això mateix. El de 20 euros és un estàndard que vàrem definir ara fa 3 anys, perquè... Això que hem anunciat ara és el llançament comercial del que seria la targeta mòbil. El que volem fer és que qualsevol client de la caixa podrà sol·licitar la seva targeta al mòbil. Però fa 3 anys, al 2010, vàrem testejar aquesta tecnologia a Sitges i ho vàrem fer amb clients reals i amb comerços reals. I el que vàrem aprendre d'allò és que la gent volia aquest tipus de servei, que la tecnologia ho permetia, que era segur, i sobretot vàrem detectar aquesta franja de on demano el PIN, si ho demano a 5 euros, a 10 o a 20. En aquell moment el que vam detectar és que la gent a partir de 20 euros considerava que era una operació de més risc o més
seriosa, diguem.
Més seriosa, i a partir d'aquell moment li semblava bé demanar el PIN.
Perquè per sota de 20 ni tan sols el PIN, acostes el mòbil i ja està.
Això mateix, és l'estàndard, diguem, de les operacions contactless, és l'estàndard que s'ha definit, i es fa tant, no només pel mòbil, sinó també per les targetes contactless. Totes les targetes contactless que la caixa està emetint des de fa ja més d'un any, quan tu les utilitzes en un lector contactless, si l'operació és de menys de 20 euros, no et demana PIN.
Però pel que vaig entendre, si jo sóc molt paranoic, puc posar que me'l demani sempre.
Això mateix, sí. Si ets
molt paranoic, has dit.
Sí.
Està bé.
Es pot fer tant a les targetes com al cas del mòbil. En el cas del mòbil és més senzill perquè tens un teclat i ho pots fer allà mateix. Pots demanar que te'n demani sempre. Encara això, en el cas del mòbil, com tu pots guardar més d'una targeta, tu pots tenir una targeta predefinida com la que habitualment utilitzes per pagar. I la pots tenir en mode, diguem, automàtic, que és que jo l'apropo i pago, o en mode manual, que és cada vegada que l'apropo que em demani el PIN. Però si tinc més d'una targeta, puc arribar a un comerç i dir, aquest comerç canvio de targeta i pago una altra targeta. O sigui, en definitiva, el que estem fent és traslladar una miqueta el que és el món de la cartera física, amb les teves 3, 4, 5 targetes, al món virtual, i on fiquem en el mòbil totes les targetes que tinguis.
I això quin avantatge té per l'usuari? Que no has de dur targetes, que és més segur, què passa?
A veure, a nivell de seguretat és exactament igual de segur que són les nostres targetes AMB, perquè compleixen tots els estàndards de Visa, els estàndards, els protocols d'encriptació, o sigui, és igual de segur que qualsevol targeta que estem emitint ara mateix. És més pràctic perquè no has de dur una cartera grossa, com portem tots a la butxaca, i a més tothom portem el mòbil a sobre, no? O sigui, portes el mòbil, el portes per comunicar-te amb altres persones, a més el portes ja ara per el correu, a més portes 25 aplicacions que et fan de tot, i ara a més a partir de febrer, com deia, podràs portar les seves targetes per pagar.
El mòbil s'està convertint en el centre de tot, eh? És espectacular. en molt pocs anys, com de ràpid. És el centre de la nostra vida, ja ho fem tot amb el mòbil, fins i tot telefonem alguna vegada.
Hem sortit de casa amb el mòbil i sense les targetes, perquè fèiem massa bulto les targetes. Però sense el mòbil no sortim. Escolta, i això d'aquesta distància, quina distància és?
Sí, a veure, com dèieu al principi, la tecnologia NFC és tecnologia de proximitat, són les sigles de Near Field Communication, que és comunicació de camp pròxim. Nosaltres sempre que ho expliquem, posem l'exemple del Bluetooth. És molt similar al Bluetooth, perquè al final és comunicació entre dos aparatus, amb la diferència de que l'NFC és més segur, perquè et permet més encriptació, i l'altra part de seguretat és que requereix estar molt a prop. I quan dic molt a prop, varia entre un centímetre i 10 centímetres, i en el cas nostre del pagament ho hem definit a un parell de centímetres, amb la qual tu per pagar has d'apropar el telèfon a una distància d'un o dos centímetres del que seria el lector del TPB.
O sigui, si passa pel nostre costat un lector, no ens enganxa.
No s'enganxa segur que no.
Sí, això és per donar més confiança, suposa, no? Sí, per obligar-te a un gest. En la tecnologia sempre n'hi ha l'aspecte antropològic, no? Sí. I suposa que això és allò, obligar-te a fer un gest que te fa conscient de que estàs pagant.
L'has d'apropar, i una altra de les coses que van aprendre també de Sitges és que com és el teu mòbil, no és una targeta, a diferència de les targetes que tu li donaves la targeta al cambrer o a la persona i s'emportava la targeta i te tornava a cagar una estona i tu deies el mòbil és teu,
no
li dones a ningú, no li dones a ningú, i és el que et porta el lector i ets tu qui l'apropes. O sigui, a nivell de seguretat, com dèiem, és igual de segur que una targeta, però la percepció que tens de seguretat és millor perquè tu tens el mòbil i ets tu qui l'apropes al lector. I com dèieu, doncs, sí que és veritat que quan t'oblides el mòbil en algun lloc, o a casa o a qualsevol comerç, el mòbil estem tot el dia enganxats i al minut doncs, saps que tens el mòbil en algun lloc i el vas a buscar. La targeta és més fàcil de que te l'oblidis o que no sàpigues on està.
El tema aquest de les SIM, és a dir, que necessites una SIM especial, implica que no cal fer un canvi de SIM.
Per
tenir una targeta,
sí,
una NFC.
La SIM ha de ser, físicament és el mateix, és una targeta de memòria pues, que donen els operadors. El que sí que és cert és que és una SIM una miqueta més elaborada que les actuals, perquè requereixen de que la targeta que estem descarregant allà pues, es guardi en un lloc encriptat. En aquests moments, ara, a desembre, sí que si tu la demanessis hauries d'anar a Vodafone, a Telefònica, a Orange i demà un especial. Ara això, a partir de febrer, que és quan farem el llançament comercial, o gener, que farem el llançament comercial, tots aquests operadors, els tres, el Telefònica, Vodafone i Orange, en els seus terminals, a partir d'aquelles dades, en els terminals NFC ja la ficaran per defecte, si és una nova alta, i si tu vols, no tens aquella SIM, però vols demanar-la, podràs anar a qualsevol distribuïdor i te donaran una targeta especial per aquest servei.
Això implica un canvi d'infraestructura molt notable, no? Perquè, clar, la part al client, diguem-ho així, és senzilla. Jo me dono la targeta eixa i comenci a pagar ara constant-me a un centímetre de la targeta. Però jo m'imagino que això significa operadores que han de canviar la targeta o que han d'entendre que han de canviar la targeta. Abans es digui que tots els vostres caixers ja estan preparats per això, que suposa que s'han hagut de preparar.
Sí.
Els TPBs m'imagino que també han hagut de canviar-se, no?
Sí, sí.
És a dir, el tinglado...
Sí, el tinglado, sí. Sembla molt senzill i serà molt senzill quan ho llencem, perquè, com deia, doncs un client podrà anar a la nostra home banking, a la nostra línia oberta, i en qüestió de minuts tindrà la seva targeta al mòbil, però portem doncs, ja molts anys desenvolupant servei per això. Actualment doncs, tenim més, la caixa té més de 100.000 TPBs contactless. En total a Espanya hi ha uns 300.000, o sigui que el parc de TPBs contactless doncs, és molt ampli al territori nacional. I nosaltres el que vam fer en el seu moment és apostar també per la tecnologia de contactless als caixers. Som l'única entitat al món que ha apostat per això i la veritat és que ens funciona molt, molt bé. No tenim cap problema de seguretat i la percepció dels clients és molt bona i el que ha generat és que la transacció és molt ràpida. No només per treure diners, sinó per fer qualsevol tipus de transacció.
El caixer també has de posar el PIN.
Sí, has de posar el PIN.
El dia que trobeu la forma d'eliminar posant el PIN en el caixer serà un gran què.
I tant.
És el moment que tots dubtem. Davant del caixer tots fem allò de... Ai,
ara poso PIN. El PIN. Sí.
És curiós perquè el món aquest dels bancs, personalment, sempre m'he trobat que és un dels casos en els quals anys després entenc coses que veig. Sempre explico que fa molts anys vaig veure a San Francisco un senyor donant patades a una paret i no vaig entendre què era fins que aquí es van instal·lar els caixers automàtics i vaig entendre perfectament què veia aquell senyor. Però no fa gaire a Estònia, per exemple, vaig veure una cosa que em va impressionar molt. Arribar a l'aeroport vaig intentar treure una beguda d'una màquina i no n'hi havia manera. No podies posar monedes, no podies posar tarja, i de sobte va venir un senyor amb el telèfon, va marcar uns números i va caure la beguda, l'ampolla, no? Mm. I suposa que devia ser ja un contactless que en aquests, o algun mètode d'aquests, no?
Deia ser algun mètode similar. El que sí que et permet el contactless és el que dèieu al principi, no només per pagar, sinó, en definitiva, és comunicació entre els aparells. En el nostre cas, el que hem fet és comunicació entre una targeta i un lector per pagar o un caixer. Però l'NFC et permet moltes altres coses. Per exemple, doncs publicitat. Tu podies arribar amb el teu telèfon mòbil, apropar-lo a un pòster i que et doni publicitat. O el que deia al principi, de que sigui com a identificador. S'estan treballant en solucions perquè el mòbil serveixi per obrir la porta de casa o obrir la porta del cotxe. Tu al final tens unes credencials al teu mòbil.
La porta de casa ja he vist algun anunci d'aquests.
Tens unes credencials en un lloc segur que ningú pot agafar i et serveix per obrir la porta de casa o la porta del cotxe.
I en aquest cas, perquè m'estàs referit al Bluetooth, quina diferència hi ha entre el Bluetooth i l'NFC?
A veure, hi ha temes tècnics que no controlo directament, però són temes d'encriptació, però sobretot és el tema de la distància. El Bluetooth, doncs, bueno, com tots sabeu, doncs, és més... són 10 o 15 metres i és el que utilitzem, doncs, principalment al teletac. I l'NFC és de proximitat, és molt a prop, has d'estar, doncs, això, a un parell de centímetres perquè hi hagi comunicació entre els dos terminals. Mm. I a part és l'estàndard que s'està implantant ara a Europa i em sembla que en altres parts del món, per el que serien pagaments en el mòbil, en contactless. Mm.
I això com es decideix? És a dir, com algú... Perquè clar, dius, jo m'imagino que deu haver 50.000 empreses de tecnologia intentant trobar la pedra filosofal, algun invent que si el aconsegueixen encertar els farà milionaris de per sempre, l'estàndard, no? Qui crea els estàndards d'aquestes coses?
A veure, a l'estàndard, doncs, això és una tecnologia. En definitiva, es creen tecnologies i les empreses o les companyies, o en el nostre cas les entitats financeres, doncs, intenten veure com utilitzar aquesta tecnologia per oferir el millor servei als nostres clients. Nosaltres això ho vàrem veure, doncs, fa ja, doncs, més de 4 o 5 anys, i vàrem veure que la forma d'utilitzar l'NFC era per fer pagaments. Com deia abans, l'any 2010 vam fer la nostra primera experiència real a Sitges, ja portaven un parell d'anys treballant, en aquell cas estaven treballant amb Telefònica i amb Visa, i com deia, doncs, els resultats van ser tan bons a Sitges, tant de tecnologia, d'experiència d'usuari, que vàrem apostar per fer el llançament comercial amb els nostres operadors. Uh-huh. A part, en la caixa sempre hem sigut molt, no sé si innovadors o líders en temes d'innovació, i hem apostat molt per el que són canals electrònics. I ja en el tema del mòbil, doncs, vàrem començar a fer serveis a través del mòbil l'any 2000.
I vosaltres teniu un fum d'apps.
Tenim un fum, un fotiment d'aplicacions.
Quantes sí que en poses caixa en l'iTunes Store o en el Google Play i apareixen...
Sí, apareixen moltes. Com deia, varen començar en 2000. Sí que és cert que fins a l'any 2007, quan va arribar el primer iPhone, els primers telèfons touch, les tarifes planes, no va ser una revolució, i des d'aquell moment, doncs, vam decidir apostar molt per la mobilitat. Van desenvolupar aplicacions, van ser els primers en desenvolupar aplicacions per iPhone, per Android, per l'iPad, i sobretot el que hem fet és donar resposta a les demandes dels nostres clients. Nosaltres ja tenim un servei de home banking a través del mòbil, amb més de 300 tipus d'operatives, que l'utilitzen, doncs, pràcticament cada mes més de 2 milions de clients, però ens trobaven en què els clients es demanaven coses molt específiques. Doncs, per exemple, una aplicació per pagar rebuts, o una aplicació per ingressar xecs. I tot això t'ho permet la tecnologia quan fas una aplicació. Fas una aplicació i tu aquella aplicació, doncs, utilitza la càmera del terminal, utilitza el GPS, utilitza la brúixola, depèn del tipus d'aplicació. Per això hem fet aplicacions específiques per cada tipus de necessitat i per cada tipus de client. I ara ens trobem, doncs, per aquest ecosistema de, doncs, no sé si tenim 50 o 60 diferents aplicacions, bàsicament per iOS, per Android i per iPad.
Perdona, l'NFC no funcionarà amb iPhones?
L'NFC
actual... No funcionarà amb iPhones?
No.
Oh.
Bueno, aquesta és la gran...
Bueno, el problema és que els iPhones no tenen NFC.
Sí, aquesta és la gran dubte sempre o la gran incògnita sempre que surt un nou iPhone, si vendrà NFC o no. I, bueno, per al moment no el porta. L'NFC el porta en tots els terminals. Fins ara eren els terminals d'alta gamma, però a partir del 2014, a partir del proper mes, doncs ja serà qualsevol terminal. I com deies, doncs els porten els BlackBerrys, els porten els terminals Androids, i iPhone per al moment no el porta.
Hi ha alguna explicació d'això? Les manies de... Abans sempre deien, Steve Jobs té mania, la tele no li agrada, no sé què, i aleshores, mira, però ara ja s'ha mort Steve Jobs, no? Ha d'haver alguna explicació.
Però tu abans preguntaves com aconsegueixes un estàndard, i com que s'estan barallant cadascú per tenir el seu, i els d'Apple volen que sigui el seu, i no que sigui, que no sigui NFC.
Ah, o sigui, Apple té una altra cosa.
Apple està pensant la seva estratègia i bueno, com ja sabeu, l'últim iPhone doncs, ha sortit amb un lector del dit.
Ah, sí, aquesta cosa. Sí.
Que per el moment serveix per obrir el telèfon o per fer compres a la seva store, a l'iTunes, i que es deia que potser podria ser algú no comparable a NFC, però que podria no sé, arribar a ser una tecnologia de pagament. Ara, el que tregui Apple és una cosa, la tecnologia actual que està fent servir per fer pagaments contactless amb terminal mòbil és la tecnologia NFC, que és la que està certificada per Visa i per tots els estàndards que hi ha a Europa. El que passa amb Apple...
O sigui, entenc que l'NFC, per tant, té com una mena d'emissor, no? Perquè si no, algú hauria inventat una app. O sigui, ha d'haver una part física, no? Ho dic perquè moltes vegades coses que Apple no fa, algú inventa una app que fa que les faça. Però suposa que en aquest cas ha d'haver, ara diré una barbaritat, una antena o alguna
sí,
cosa
sí,
que
sí, sí.
Alguna cosa que emet el senyal
no,
i que per
una
tant...
Una antena hi ha de ser-hi, segur.
Sí, sí, no dius cap barbaritat. No, L'NFC és un xip que està dintre del terminal i porta una antena. I l'antena normalment està a la tapa del terminal, si obres el terminal... A la tapa està l'antena, està molt integrada, però sí, ha de portar una antena, perquè si no, quan tu apropes el terminal al lector, aquello no parla amb el lector. O sigui, sí, és un xip que ha d'estar al telèfon.
I això us preocupa, per exemple, que els iPhones no puguin tenir aquesta tecnologia, o és inevitable i, per tant, què vols fer-hi? Vull dir...
A veure, nosaltres el que estem fent és oferir el servei als nostres clients. Si els clients tenen un telèfon amb NFC, el podrem tenir, i si tenen un iPhone, doncs per el moment... com el seu telèfon no té aquesta possibilitat, doncs s'hauran d'esperar. Ens preocupa en la mesura que tenim un gran nombre de clients que tenen un iPhone, en el cas de la Caixa. Però, bueno... Doncs quan
tampoc podeu fer res.
No podem fer res, i quan Apple decideixi quina estratègia seguir, doncs parlarem amb ells per donar-li solució als nostres clients.
Es poden queixar, no? Més aviat. De moment els...
Es poden queixar Apple.
Sí.
Nosaltres podem fer poc en aquest cas.
I el tema de les operadores, perquè, o sigui, això entenc que és una aliança, la Caixa, Visa, has dit pel mig,
sí,
també, que suposa que juga un paper important,
sí,
de definició. I de...
Sí, en aquest cas hem apostat per Visa perquè és la que estava més avançada en pagament contactless. Tots els estàndards i tota l'aplicació, diguem, que es guarda a la cim del terminal és una aplicació Visa. Però estem parlant també amb els nostres emissors de targetes com són Mastercard i Amex, perquè de cara a l'any 2014, doncs, si un client té un Amex o una Mastercard, també s'ha pogut demanar.
I després les operadores, que això que dèiem abans, no? És a dir, com que el mòbil s'està convertint en el centre de tot, les operadores deuen estar encantades, perquè al final tot passa també per elles.
Sí, a veure, en aquest cas hem arribat a un acord amb les operadores perquè... Com deia al principi, la targeta es guarda a la SIM, i la SIM, diguem que...
Te la donen elles.
Això mateix, o sigui, la SIM és de l'operador. Per aquest motiu hem arribat a un acord amb ells, sí, sí, i la veritat és que estan molt contents i portem doncs, uns anys treballant amb ells, i la veritat és que l'experiència ha sigut molt, molt positiva.
Però les operadores no fan res més. Res més, entre cometes.
Bueno.
Entre cometes, el res més. O sigui, no hi ha una transferència, no hi ha una transmissió de dades
a
l'operació.
En l'operació hi ha una transferència d'informació. Quan el client, com deia al principi, ho fa tan fàcil i va al home banking i demana una targeta, tot això el que genera és que es generi un paquet d'informació que nosaltres enviem a un servidor nostre, passa a l'operador i l'operador descarga la seva targeta. O sigui que la informació sí que passa per l'operador, i els operadors han hagut de fer uns desenvolupaments considerables, com estem fent nosaltres. El que sí que és important és que mai l'operador es guarda informació nostra ni dels nostres clients, ni nosaltres es guardem informació dels operadors dels clients. Això és molt important perquè la gent es quedi tranquil·la. O sigui, nosaltres tenim acords amb els operadors, la informació passa encriptada per lo que seria la xarxa de l'operador, però mai l'operador té informació dels nostres clients ni a l'inversa.
Mm. Això és l'internauta. Aquesta setmana estem parlant amb David Urbano, director de serveis mòbils de la Caixa, que acaben d'anunciar, o han anunciat, que a partir del gener-febrer el desplegament de la més gran operativa NFC que s'ha fet a Europa, aquesta tecnologia de contacte, com ho has dit, això, de camp què?
Comunicació de camp proper.
Aquesta comunicació. Pròxim, això sona Star Trek, eh? Jo ho trobo bé, però ja sona Star Trek total. Amb en David Urbano, doncs, també amb en Joan Jofre i en Martí Crespo, continuarem fent l'internauta després de la pausa.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Bonpreu.cat, tv3.cat, rac.cat.
Els de casa ens identifiquem a internet amb el .cat.
Google.cat, nesle.cat, youtube.cat.
Els de fora també. Registra't al teu domini .cat des de només 8 euros. Informa-te'n a www.domini.cat. En català, .cat.
La botiga de VilaWeb és l'aparador d'una nació que vol ser lliure.
A Barcelona, al carrer Ferlandina, número 43, a prop de la plaça del Macba. I a internet, a botiga.vilaweb.cat.
Els vostres regals, feu-los en català.
Atenció, i en aquest instant fa entrada a la Sala de les Estrelles la grossa de Cap d'Any.
Caram, aquesta dona sí que té cap.
Bé, recordem els nostres oients. Sorteig 31 de desembre. Primer premi, 100.000 euros per cada bitllet de 5 euros.
Nou sorteig grossa de Cap d'Any. La grossa de Catalunya.
En Joan Jofre t'ho resol.
A veure, Joan, invent de Pepe Gotera i Otilio. No sé si algun oient se'n recorda de Pepe Gotera i Otilio, però jo sí. Avui el Joan Jofre...
Setmanes serioses.
Sí, avui, sí, portaves unes quantes setmanes serioses i ara ens trenques l'esquema. El Joan Jofre ve amb una cosa del tamany d'una targeta que diu que és un ordinador.
Ja que estàvem parlant de targetes de crèdit.
A veure, explica't.
Però no li cap a la cartera.
Però no li cap a la cartera.
Aviam, cap a la cartera,
farem una foto, això. Per la web.
Vinc amb un Raspberry Pi.
Què?
Raspberry Pi.
I això és un...
Això és el nom comercial d'un ordinador que es van inventar uns científics de... del Regne Unit. Quan se'n van donar compte que els seus alumnes, que eren professors de la universitat i donaven informàtica, i els seus alumnes arribaven a començar la carrera i no en tenien ni punyetera idea de programar. Amb prou feina sabien fer una pàgina web. I van dir, hem de buscar un sistema barat perquè la gent pugui fer invents a casa seva. I invents a casa seva és el Raspberry Pi. Raspberry Pi és un ordinador que per 39 euros...
Puc assegurar als oients que sembla una joguina.
Per 39 euros només et donen la targeta. Després has de posar-hi 5 euros més perquè et donin la capsa de plàstic, que és la que està veient el Vicent. Et venen un ordinador en el qual tu li pots connectar. Li has de connectar una targeta SD, com les de les càmeres de fotos, aquelles les andròmines velles que es deien càmeres de fotos. Doncs li connectes una targeta SD.
Això que
SD,
gastàvem abans del mòbil per
sí,
fer
abans
fotos.
Del mòbil per fer fotos.
Tornem-hi.
Doncs li connectes una targeta, la que jo porto avui és de 8 gigas i amb 8 gigas tinc el sistema operatiu i em queda espai per guardar arxius.
Un Linux, si has col·locat...
Sí, ara ve un Linux. Després li pots connectar, li has de connectar una tele, té sortida HDMI, perquè ho vegis en bona qualitat, o té sortida RGB, senzilla. Li pots connectar un sistema de so, té una sortida d'àudio estèreo,
d'altaveu.
D'altaveu. Té dues sortides USB. Una sortida USB normalment es connecta al Wi-Fi. Té fins i tot una entrada per la xarxa. I això
és, I ja està, poder, això és un ordinador.
Això és un ordinador. Això és per reciclar andròmines que tinguis a casa.
No, deixa'm que li expliqui a la gent. No sé si han vist aquelles coses quan compren targetes de visita, els donen una caixeta transparent que ve a ser el tamany exacte de l'ordinador aquest casolà que ha fabricat el Joan Jofre.
No, jo no l'he fabricat, jo l'he comprat fet.
Ja, això no ho compres?
Això a Amazon, per exemple.
A Amazon.
Sí, hi ha molts llocs. Si poseu Raspberry Pi, veureu que hi ha moltes botigues que te'l venen, però Amazon per 39 euros et donen això. Per 41,1, és a dir, per 2 euros més, et venen amb la targeta SD i el Linux instal·lat ja.
Impressionant. I això fa... I això, clar, serveix... això és un ordinador normal.
Sí,
o sigui...
I això serveix per reciclar andròmines. És a dir, tu tens un teclat USB vell a casa, els connectes aquí. Tu tens un... A veure, hi ha un altre forat que m'he descuidat de dir-lo, que és el de l'entrada d'alimentació, és a dir, corrent.
Ah, clar, sí.
La corrent és un connector micro USB, és a dir, un carregador
de BlackBerry. Però això no ve amb el
no,
preu.
No, un carregador de BlackBerry que tinguis tirat per allà a casa, d'un telèfon qualsevol, o d'un BlackBerry, o d'un Nokia, és igual, el connectes aquí i ja tens d'això. L'adaptador de Wi-Fi, jo m'he comprat aquest petitó perquè si no fa molt de bulto, però... Us en recordeu quan venien abans o quan donaven els kits d'ADSL que donaven, venien normalment amb un llapis USB que servia com a wifi? En tenim molts a casa, doncs d'això també el poseu aquí i el recicleu. La targeta d'SD, doncs d'una càmera de fotos antiga que ja no feu servir o que es va quedar petita perquè la veu comprada més gigas per poder posar més fotos a la càmera, doncs recicleu aquí. Bé, i ara què podem fer? Va, que és la part important. A part d'aprendre'n, que és molt important, a part d'aprendre'n, això es pot muntar un servidor web per casa nostra. És a dir, si nosaltres volem muntar una web per casa nostra...
Ah, sí, no tinc una altra feina, mira, sí.
Aquí tenim una web. Podem muntar un NAS.
Un
NAS, què? Un NAS no és un NAS d'això que tenim a sota els ulls, sinó un NAS és un servidor d'arxius a casa nostra. Muntem un servidor d'arxius i tots els que vivim sota el mateix sostre podem guardar els arxius en un sol lloc. Per la connector USB tu li poses un disc d'un tera, dos teres, tres teres aquí i aquí pots guardar tots els arxius que vulguis.
Com un núvol.
Com un núvol. Perquè podem muntar també, hi ha un sistema que li poses en el Linux que pots muntar un Dropbox particular per casa teva. En lloc de pagar el Dropbox o fer gratis els 2 gigas que et donen, en lloc de funcionar amb el Dropbox d'Estats Units i...
Sí, però tot això, Joan, a veure... Un moment, a veure... El Martí és molt geek i molt friki, el David no el conec i no sé si és molt geek i molt friki, però això has de ser una mica friki, per posar-te amb aquest tema.
A veure, jo anava...
Entre nosaltres, i amb tot el carinyo del món.
Jo anava a donar unes adreces, primer, perquè la gent s'hi entretingui. Hi ha una que es diu raspberry.cat, que són el
grup.cat. Hi ha un grup de friquis catalans de joc
que es dediquen a donar-te consells i coses d'aquestes. Però hi ha un altre en castellà que es diu raspberryparatorpes.net.
Eix és el meu.
Aquest és on heu d'anar tots.
Comencem per aquí.
Heu d'anar tots. I pas per pas t'expliquen... És a dir, Raspberry para torpes és el nom, però el subnom diu para torpes torpes.
Perquè això m'imagina, és a dir, això quan ho compres te ve sense res o te ve amb el Linux instal·lat?
No, per 2 euros et ve amb el Linux instal·lat. 2 euros amb 10 et ve amb el Linux instal·lat. Ja.
Mare de Déu.
Però pots instal·lar un altre Linux, és a dir, tu pots tenir una targeta SD amb un Linux, una altra amb un altre Linux, hi ha una que serveix perquè faci de... com a un Apple TV. Un Apple TV el que fa és reproduir el contingut d'un dispositiu iOS en la teva tele, música, vídeo, el que sigui, doncs tu li poses aquí dins el sistema operatiu aquell Linux, es diu AirPlay, perquè no es pot dir AirPlay perquè tindria problemes
copyright.
Es diu AirPlay i això es converteix en un Apple TV. I a més et serveix per jugar. Pots navegar, té un Firefox aquí dins i pots navegar, pots fer tot el que tu vulguis.
Tu diries que aquest és l'ordinador més barat?
Home, per sota de 39 euros ja ho tenim difícil, eh? Ja ho poses difícil.
Sí, la resposta seria sí.
Crec que sí. De nou, de segona mà podries trobar més barat.
Però no, això
és,
nou.
Però això és nou, perquè aquest preu te'l donen nou, eh? I amb garantia.
Ah, amb garantia i tot.
Sí, sí, sí. Hi ha dos models, i estic parlant 39 euros al model car.
Ah, n'hi ha un més barat?
Sí, n'hi ha un més barat. Ah. El que no té alta definició, el que no té sortida d'alta definició, llavors és una mica més barat. Aquest ve amb 512 megas de RAM, que està molt bé, hi ha un amb 256 i sense alta definició. Em sembla que val, t'estalvia 6 o 7 euros. Està molt bé.
En fi.
Però, a veure, abans parlàvem de les claus aquestes per obrir d'això. Hi ha una aplicació de domòtica que controla el microones, per exemple. Mira. Connectes això al microones.
Mira que bé.
I controla el microones. Hi ha una altra que és molt més divertida, que és similar a això dels llums. L'ha inventat aquesta un americà, però et dona pas per pas què has de fer. Tu poses un timbre a casa teva, el Raspberry Pi al costat del timbre connectat, i quan algú truca al timbre de casa teva, fa una foto del qui està trucant al timbre i te l'envia per mail, perquè sàpigues qui t'està trucant al timbre.
En fi.
No seguirem.
No seguirem amb els invents, els grans invents del Joan Jofre.
Més informació a comunicacions.cat.
Això és l'internauta aquesta setmana parlant amb Joan Jofre, que ens ha explicat això del Raspberry Pi, amb el David Urbano, director de serveis mòbils de la Caixa, que ara mateix se l'està mirant amb molt d'interès. Ja veig que acabareu fent alguna cosa encara amb el Raspberry Pi. D'aquí un any o dos trobarem algun invent amb això, el Martí Crespo, el Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres. Ves a saber, no? Perquè jo pensava, els bancs, abans tu has dit que per fer això que feu ara de llançar la NFC, ho ha estat 2 anys, m'ha semblat entendre, 3 o... Doncs
pues mira, de Sitges va ser el 2010 i ja portaven un parell d'anys treballant. 4 o 5 anys portem treballant això.
Que això vol dir que vosaltres heu de treballar sempre amb llums llargues, no? Mirant a distància, no?
Sí. Sí, nosaltres...
O sigui, ara esteu treballant en algo que ens explicareu d'aquí 3 anys.
Potser
no?
Sí.
I que ara no els voldràs explicar.
M'encantaria, no, sí, estem treballant, a veure, nosaltres a la Caixa sí que qualsevol tecnologia o qualsevol innovació que veiem que podem aplicar per oferir un millor servei per als nostres clients, sempre ens agrada provar-ho i testejar-ho, i és el que vam fer amb l'NFC, i com deies, estem fent amb altres coses que potser doncs, si veurem la llum en uns anys. O sigui, al final és aprofitar el que ens donen les noves tecnologies, en aquest cas el tema mòbil, perquè els nostres clients pues puguin fer les seves transaccions d'una manera més senzilla i més fàcil.
De manera, de les últimes revolucions, diguem, jo suposo que pels caixers automàtics deu haver estat la penúltima, no? Recorde molt, això poca gent ho sap, però jo era periodista valencià en aquella època, els grans bancs estaven reunits la nit del 23F del 81 a València, l'únic lloc on van eixir els tancs al carrer per parlar dels caixers mòbils. I per tant, devia ser impressionant, diguem, ens va impressionar a tots el que va passar després, però m'imagino que els dels bancs i caixes encara els devia impressionar més. Segurament els caixers mòbils van ser la gran revolució, no? El que va canviar el negoci bancari. I després els mòbils, diries?
Jo diria que després internet. Internet va ser una revolució també a l'entorn bancari. I després els mòbils. El que sí que és cert és que la revolució mòbil ha tingut un gran avantatge, que ha sigut la revolució d'internet. O sigui, molts dels nostres clients mòbils, o pràcticament quasi tots, són clients que han començat en el que seria internet. Primer van començar en els caixers, després van passar per internet i després doncs, molts d'aquests clients utilitzen el mòbil. Que això no deixa de ser un avantatge perquè ja han passat, diguem, per el que serien les noves tecnologies. Van provar internet, a poc a poc van entrar a internet. Al principi era un canal doncs, més de consulta, de transaccions, després de contratació de productes financers a través d'internet, i ara és el que està passant al món mòbil. El món mòbil, quan va començar aquesta revolució l'any 2007, els nostres clients utilitzaven només per fer consultes, per mirar doncs, si havien pagat la nòmina o el saldo o el moviment de la targeta. A poc, el que va passar és que van utilitzar el mòbil per fer operacions de moviment de fons, transferències, valors, recarregar mòbils, i el que està passant ara, en el nostre cas, és el que passava a internet fa uns anys, que estan contratant productes financers. En el nostre cas, els clients de la Caixa estan contratant préstecs, estan contratant targetes
pel mòbil.
Sí, sí, és algo que fins i tot a mi, que sóc el responsable de l'equip, em sorprèn, i quan desenvolupem aplicacions, serveis per a aquest canal, doncs, fins i tot tinc dubtes quan ho fem, però els clients ho demanen i l'utilitzen. I el que deia al principi, la senda de creixement del mòbil està sent molt més ràpida que el que va passar a internet. Però bàsicament per això, perquè els clients ja van tastejar internet, ho van provar, ja tenen un coneixement i ara estan replicant el que feien per internet pel món mòbil.
Clar, és que internet al principi va haver tot aquest rum-rum de la seguretat, no? Que si no era segur, que si deixava de ser segur, tota aquesta cosa, no? Tan...
Sí,
que ara ja ningú discuteix, no? En principi.
Sí, ara és algú que, com tu dius, ningú discuteix, i nosaltres, en el nostre cas, estem molt implicats en el que és la seguretat, disposem de molts sistemes de control de les transaccions. A part, tenim el sistema propi de CaixaProtect que controla totes les transaccions, les assegurem totes, que funciona tant a internet com als caixers com al mòbil. Però sí que en el seu moment això de no anar a l'oficina i fer-ho a internet, doncs, va ser una revolució. Ara doncs, sembla molt més fàcil fer-ho per internet, i com us deia, doncs, el mòbil, doncs, ho estan fent, i ho estan fent amb molta tranquil·litat.
Bé, sobretot és més còmode, no? Més que fàcil. És a dir, fàcil ho és també, però jo crec que el gran canvi... Normalment en aquests casos la tecnologia funciona, entenc jo, quan aporta comoditat a la gent, no? Quan, o sigui, sí. Una cosa triomfa o no triomfa en funció de si és còmode o sí. Incòmode, bàsicament, no?
Sí, i mira, i això és el que va passar amb el tema del mòbil, i és el que deia al principi. Nosaltres vam llançar el primer portamòbil l'any 2000, i durant molts anys vam estar allí, doncs, picant pedra, i era molt difícil en aquella època, no sé si recordeu, per connectar-se a internet des d'un mòbil era molt complexa, no hi havia tarifes planes, et cobraven per la comunicació, per connectar-te a internet era bastant complexa, havies d'anar al portal de l'operador, no era gens fàcil. Va arribar un telèfon, que es deia, doncs, l'iPhone, amb una tarifa plana i molt fàcil de connectar-se, i això va ser la revolució. Des d'aquests moments, doncs, com tu deies, va ser molt fàcil connectar-se a internet des del mòbil, i és quan nosaltres sempre diem, va ser l'inici de la revolució mòbil al món, perquè ho vàrem fer fàcil, no? Un senyor que ho va fer fàcil, i des de llavors, doncs, és una revolució total.
I al final vosaltres, el tema central, m'imagino que en el cas bancari, no? Deu ser la confiança, mantenir sempre aquest nivell de confiança, no? de que el client no tinga por de que li passi res, deu ser fort, no? Perquè una mala notícia en aquest sentit ensorraria una enorme operació, no?
Sí.
És el tema clau.
A veure, és el tema clau, però jo crec que en el cas de la Caixa és algo que els nostres clients ja tenen com molt integrat i ja donen per suposat que tot el tema de seguretat i confiança ho tenen. I nosaltres ara el que apostem és sobretot per la innovació.
La innovació.
Dintre del marc aquest de seguretat. Per això hem apostat per NFC i no per altres solucions que hi ha al mercat. Bueno, més a dir, no està al mercat, però hi ha altres solucions que no són tan segures o que segueixen els estàndards que estan seguint, doncs, els principals emissors de targetes, com és el cas de NFC.
I teniu previst o teniu calculat quin grau d'acceptació tindrà això? És a dir, quan penseu, per exemple, dir, bueno, el primer any això serà poc, segon, el tercer any i el cinquè any ja ningú pagarà en targetes?
No, a veure, tenim clar que la gent continuarà tenint targetes a la seva butxaca. El que també tenim clar és que la gent, pues, de la mateixa manera que internet no ha acaparat el que serien les oficines o els caixers, sinó que la gent, pues, al final utilitza tots els seus canals, utilitza els caixers, les oficines, internet, el mòbil. En aquest cas, en aquest nou sistema de pagament, pues, també l'utilitzaran, tindran les seves targetes i tindran la targeta del mòbil, perquè en algun moment utilitzaran la targeta del mòbil i en algun moment utilitzaran la targeta física.
Clar, però la clau també en aquí suposo que és quants comerços acceptaran, no?
Sí.
I això va...
Això, mira, com deia al principi, actualment a Espanya hi ha 300.000 comerços amb lectors contactless, el que és pràcticament entorn al 25% dels comerços, un 30%. Totes les entitats financeres estan apostant molt. En qüestió d'un any o dos anys, tots els comerços tindran el lector contactless. I nosaltres, dintre d'aquest ecosistema, doncs, tenim pràcticament 150.000 comerços amb contactless. Tots els nostres comerços d'aquí de Barcelona ja ho tenen, a Balears també, perquè vam fer una experiència fa un any amb targetes contactless, a Madrid pràcticament també, o sigui, la nostra idea és que en els pròxims anys tots els nostres comerços tinguin el que seria la lectura contactless.
Que és aquell logotip, n'hi ha un logotip.
Sí, és un, sí, és un logotip amb unes ones, amb unes ones que és el logotip del contactless.
M'ha fet gràcia en la vostra nota de premsa, expliqueu una cosa que m'ha divertit, que dieu, i a més així la tarja no es desgastarà. Ho he trobat sensacional. Perquè... No, però és veritat, quan et passa allò de la banda magnètica és molt engorrós. Quan vas a pagar i t'hi diuen, és que la banda magnètica no la llegeix.
O quan els números estan esborrats.
Sí, és cert.
Això és aprofitar comercialment tot, no? I escolta, això ens ha passat a tots alguna vegada, no? Que aleshores te quedes com una mica que no saps què dir, no? Perquè tu saps que la targeta és bona, però...
I heu pensat alguna solució? Si jo vaig sense targeta però tinc el telèfon i no m'admeten o no funciona o no sé què, no podré pagar.
A veure, el...
Amb un terminal dels antics no podré pagar.
A veure, tenim una altra solució que també és contactless, que no és no utilitzar NFC, que és el que són les stickers, el que es diu tècnicament stickers, que és una targeta molt petita que ve amb una enganxina i que tu te la pots enganxar a qualsevol lloc, te la pots enganxar al telèfon o te la pots enganxar, si vols, al rellotge. Això ho vam fer doncs, fa uns mesos, vam fer una experiència pilot aquí a Barcelona i també va funcionar molt, molt bé. És el mateix, és contactless, segueix tots els protocols de seguretat. L'única diferència és que tu no tens la targeta a dintre del mòbil, sinó que es veu la targeta. És una targeta que es pega o s'enganxa a el que seria el telèfon.
I a la sabata, això ho podríem fer com aquell, com el superagentes.
Tornem a explicar-ho. O sigui, però això és un altre tema diferent.
Això és un altre tema. Era una miqueta per respondre la pregunta. De,
si però jo això també existeix.
No, no, la pregunta era, si ja dic no vull veure mai més una targeta de crèdit, no puc, encara no ho puc fer.
No, home, has de pagar... Necessites una targeta de crèdit a algun lloc per pagar, sí. Sí, sí, això sí.
Però això que deies ara és a dir, és com una targeta més petita, sí, quan sí, el tamany...
És una targeta amb, doncs, no sé, faria doncs, una cinquena part d'una targeta normal i...
I això t'ho pots enganxar on vulguis?
T'ho pots enganxar on vulguis
i és una targeta... I ho acostes a la màquina contactless. Clar, i compta igual.
Utilitza la tecnologia contactless, ho apropes al lector i ho llegeix igual. Si és per sobre 20 euros pots posar el PIN, si és per sota, doncs no.
Clar, que el que fa és identificar que tu ets el propietari d'aquesta targeta. O sigui, al final l'invent és això, que certifica que tu ets el propietari. Que
tu ets el propietari, la portes tu, i l'única diferència d'aquesta targeta sticker que estàvem comentant ara és que és més petita i que es pot enganxar, que ja porta una enganxina per darrere i es pot enganxar a qualsevol lloc. La gent s'ho enganxa al mòbil, lògicament, perquè és el que porta sempre a sobre. I ho hem fet i funciona també molt bé. Funciona molt bé. O sigui, si no tens un telèfon NFC, i et dona igual portar la targeta que es vegi, doncs es pot fer i funciona. Funciona igual amb la targeta contactless.
I pensar que els bancs abans teníeu diners.
I encara tenim.
I això encara funciona, el paperet aquell encara funciona.
No, i encara tenim.
No, però cada vegada entra una sensació de que acabarem no tocant diners físics.
No caldrà imprimir-los. No?
Estic parlant a 10 anys o a no sé quan.
Bueno,
no?
potser arriba aquest moment. El que sí que és cert és que la gent cada vegada està més acostumada a fer-se les seves transaccions per si mateix i ho estem veient ara mateix. O sigui, ho fan pràcticament tot per internet, ho fan pràcticament tot per al mòbil. El que hem de fer nosaltres com a entitat financera és posar-lo fàcil, com deies, i sobretot que la primera experiència que tinguin aquests clients quan proven aquest servei sigui molt positiva perquè repeteixin. Mm. Això és bàsic. Nosaltres a la Caixa sempre hem apostat molt per l'experiència usuari o l'usabilitat, perquè creiem que una vegada el client prova això i li agrada, repeteix. Que és una miqueta el que vam veure a Sitges amb el cas del pagament amb mòbil de l'NFC. Ho vam provar ja perquè volíem veure la percepció dels clients. I la percepció va ser aquesta. O sigui, oi, això és molt fàcil, es paga molt ràpid, no dona problemes, és molt segur, ens agrada. Pues, al final, qui et dona la resposta si la tecnologia funciona o no són els teus clients. I ho vam fer a Sitges i per això ens hem llançat amb els operadors per que això sigui una realitat i sigui comercial.
I ara que som a l'època així nadalenca i hi ha algú que aprofita per fer viatges, aquesta tecnologia, o sigui, ara la que llançareu ara aquí, amb un mòbil, doncs, això, amb la SIM preparada i tot plegat, fora del país funcionaria.
Sí.
Si trobéssim allò el logo de pagament.
I tant. És el que deia al principi. Nosaltres hi ha moltes iniciatives de pagaments que no siguin estàndards. El nostre és estàndard, i és el que està certificat i validat per les marques, en aquest cas per Visa, i el nostre sistema funciona a qualsevol part del món. Ho hem provat a Estats Units, ho hem provat a UK, i funciona perfectament. És una targeta de crèdit. No té cap diferència amb qualsevol targeta de crèdit.
I una, només una curiositat més. A la targeta o a la SIM del meu telèfon jo podré posar targetes de diferents bancs?
A la SIM es podran posar targetes de diferents bancs i es podran posar a la llarga qualsevol tipus de targeta. Com deia l'NFC, el que et permet és identificar una persona.
Però cada banc tindrà la seva tindré la seva aplicació en el meu telèfon.
Cada banc ha d'arribar a un acord amb els operadors i cada banc tindrà la seva aplicació. És cert que també els operadors estan fent unes carteres virtuals que es deien el terme és wallet, i la idea és que en aquell wallet estiguin totes les targetes, les targetes de la caixa, en el nostre cas, i les targetes de les altres entitats financeres. Però com deia, no solament tindràs les targetes financeres, sinó que podràs tenir qualsevol tipus de targeta.
La T10,
per entrar al metro, clar, aquesta tecnologia podria servir per entrar al metro, clar.
Les targetes de fidelització dels supermercats, tot el que t'identifiqui i serveixi per acumular punts o identificar-te, doncs podrà estar allà al mòbil. En definitiva, la idea és que podem traslladar tot el que tens a la teva targeta, a la teva cartera, a el que seria un terminal mòbil.
No, ara ja, jo ja he anat a algun teatre i vaig amb entrades d'aquestes d'això, i sí, sí, o els trens, per exemple, la Renfe.
A la B vas amb
ja
el poder.
Ja fa servir això també, no? Però bueno, això acabarà seguint això que dèiem, no? Que al final el telèfon serà la màquina. És el...
Sí, en definitiva el telèfon...
O algú inventa això del, com li diuen ara, els... Això dels ordinadors
wearables?
Els wearables, això. Que sí, sempre estem de paraulotes. Els wearables. Al final un collar o una anell acabarà seguint l'ordinador.
Sí, anell, ja.
No?
Sí.
Però bueno, és evident que va per aquí el món.
Ah, sí, al final el món està evolucionant pel que seria la mobilitat i tothom porta el mòbil a sobre i, com deies, tothom porta tropecentes aplicacions al mòbil que fan qualsevol cosa. Nosaltres doncs, estem apostant per això i tenim moltes aplicacions que fan diferents coses i ara en aquest moment estem apostant per el pagament al mòbil que, com dèiem, doncs, sortirem a nivell comercial a febrer.
Molt bé, doncs això ha estat l'internauta d'aquesta setmana. Us hem parlat de nou de mòbils, portem una temporada molt mòbil, però és el que hi ha. I concretament de la tecnologia NFC que la Caixa desplega ja de forma immediata en una operació que és la més gran que s'ha fet a Europa de desplegament d'aquest tipus de tecnologia. Ho hem fet amb David Urbano, director de serveis mòbils de la Caixa. David, moltes gràcies per haver estat aquesta hora amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Així a l'internauta. I com sempre amb el Martí Crespo, el Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres i el Joan Jofre que ens ha ensenyat aquesta màquina estranya que fa servir i que diu que és un ordinador, que es diu...
Raspberry Pi.
Això mateix. A tots els nostres oients, com sempre, ens trobarem la setmana vinent. Ja sabeu que a través de vilaweb.cat, les 24 hores del dia, podeu tindre tota la informació del que passa al país i al món i que, com sempre, acabem amb una de les cançons que es grava a Vilaweb Televisió i us desitgem... aquest no és el de Cap d'Any encara? O sigui,
no.
Ja no ho sé, no és el de Cap d'Any. Pues, no us desitgem un bon any encara, ja us el desitjarem la setmana vinent. Thank you.
teu món. Petit, tancat, humit, sense retorn. Sí, m'entristeix el teu món. Jo sóc princesa de colors, jo que em capusso fins al fons. He sentit tants cops el teu crit, donant voltes sobre el meu pit.